la seva família, hi ha una persona que al final és subjecte de drets constitutius i inalienables, que són els drets humans. Llavors, insisteixo, crec que es pot tenir un debat, i podria estar fins i tot d'acord amb algunes coses de les que ha dit el Paco, es pot tenir un debat sossegat sobre això, el control de fronteres, sobre la disciplinació de la força laboral i si baixa els salaris. El problema és que el marc de debat ens l'està marcant el senyor Trump. Fixa't de què estem parlant. O sigui, França està... L'economia francesa està feta a mistos. L'economia alemanya està feta a mistos. Estem d'acord amb això, amb el David? No hi ha... O sigui, ara mateix, el creixement de la Unió Europea està per sobre del creixement d'Alemanya, que havia sigut la locomotora d'Europa, que sempre s'ha dit. Entre altres coses, per la qüestió dels preus de l'energia, però molts altres motius. El dèficit públic a França està absolutament disparat, ja sabeu que jo no sóc especialment contrari a això, però reflecteix problemes de competitivitat, problemes econòmics greus. Tot això ho està patint la població més vulnerable de França i Alemanya. I aquesta població està comprant un marc discursiu, que és el que estem reproduint aquí d'alguna manera, i estem discutint críticament, no em queixo, que és, això és culpa dels immigrants. Jo crec que nosaltres el que hem d'anar és a l'ofensiva i discutir aquesta tesi. O sigui, el problema dels Estats Units, el problema dels 16 milions de pobres als Estats Units, nens, no són els immigrants. Que s'han d'aplicar mesures o que s'ha de tenir, si es vol, una posició raonada i ordenada al voltant de les migracions. Pues, collonut. Però és que el problema és que hi ha una sèrie de persones, entre les quals el senyor més ric del món, que els hi preocupa molt poc això, però ho estan utilitzant per contaminar el debat polític i electoral. Està fent campanya per un partit obertament neonazi a Alemanya, com el Tardia per Alemanya. Va aparèixer a Catalunya també mencionant un tuit on s'acusava que de totes les violacions de Catalunya les feien immigrants del Marroc.
Quina dada falsa.
És a dir, bàsicament aquesta és la seva agenda cultural. Llavors jo demano també, per part dels liberals, una mica, si es vol d'ordre, una mica de reconeixement de que ens estan menjant la torrada i que ens estan comparant un relat que no se sosté amb dades, i la problemàtica no és aquesta. Això no vol dir que no hi hagi problemàtiques en barris concrets, i que s'hagin d'atacar i que la gent les estigui vinculant a això.
El que està fent, per exemple, el Partit Popular, Paco, i a mi això em va sorprendre, aquell tuit del Partit Popular amb aquelles declaracions d'Amazon que deia que les ajudes a l'Adana arribaven més tard que les ajudes de Gaza del govern espanyol. I el Partit Popular va fer un tuit dient si ho demanes en àrab, això arriba abans. Que em sembla que per una formació com el Partit Popular això no hauria de fer-ho. No ho sé, Paco, què penses?
Jo penso que Twitter té aquest problema, no?
Sí, però és que estem parlant del Partit Popular.
Però un moment, és a dir, que aquí tothom té el gatillo fàcil, no? És a dir, inclús membres del govern, no?, que de seguida agafen el mòbil o el seu equip i fan Twitter, no? Que evidentment a la Dana pues, s'està fent malament, jo crec que és una obvietat.
Sí, però tu no pots dir que les ajudes arriben abans a Gaza que a la Dana, perquè
però és que
no és veritat.
No és veritat.
Però és que
és veritat, a Gaza estan arribant, però que a mi em sembla bé que arribin a Gaza.
Que no és veritat,
Gaza,
i menys pots fer un tuit al Partit Popular dient, bueno, si demanes les ajudes en àrab arribaran abans que si les demanes en espanyol. És que això és abonar-se... Bueno, no ho sé, digues, Paco.
Sí, no, jo el que vull dir és que evidentment la política del govern d'exterior, d'ajudes i tal, van més ràpid que les ajudes a la Dana o al volcán de la Palma, és una evidència, per una raó, i és que els polítics en general del PP, del PSOE, del PSC, de qualsevol partit, tenen la boca molt fàcil i diuen coses sense donar-se compte que hi ha un dret administratiu, hi ha un marc legal, i tu no pots dir les ajudes vindran ja, perquè és impossible. I és el que està passant a la Dana. Els diners que estan arribant és una xifra molt petita, però no és perquè el govern sigui dolent, que quedi clar. No és perquè el govern del Sánchez sigui dolent i no vulgui enviar els diners, no? Perquè hi ha una realitat legal que tu no la pots superar, és a dir, hi ha una destrucció d'un edifici i tu tens que portar els papers, tens que fer tota una tramitació. Tu no pots dir... Jo no puc dir, Ricard, mira, toma, 1 milió d'euros perquè t'has quedat sense casa. Perdona l'exemple, no?
Sí.
Llavors, que és veritat que és més fàcil enviar diners a Gaza, és veritat. Que és inconvenient que ho hagi dit, que és un error. T'ho dic, això, evidentment.
Ho dic pel context que estem i pel que estava explicant
ara. Però també es té que explicar això, que aquí tothom fa política. És a dir, clar, una cosa som nosaltres,
que no
som
polítics. No, que tothom fa política, sens dubte. Sí.
I jo dic el que em dóna la gana, i puc criticar, si vols, critico el Partit Popular i em quedo tan tranquil, no? Però si jo fos diputat del Partit Popular o del PSOE, pues, tindria que fer un discurs diferent, potser en contra, per això no estic a la política, no?, dels meus plantejaments ètics. Jo aquí defenso el que jo crec, no? I sí que crec que els polítics s'equivoquen utilitzant Twitter, per exemple, perquè vegis que també puc criticar les redes socials, no? No és el paper de fer missatges amb calento i dic, mira, dic això, no?
David. El debat migratori ja ha estat obert debat. Durant molts anys s'ha intentat impedir això amb una barreja de políticament correcte, amb una barreja de complexa, especialment a Europa, que té un passat colonial genocida i brutal. I per això ja ha arribat. A França, precisament, és on aquest debat va començar primer de tot. I va començar perquè França, en la seva, en el seu àmbit colonial, va tenir el tema dels algerians, els pieds noirs, que es deien a França en aquell moment, i que és el que produeix el primer onada molt grossa, sense cap tipus de regulació d'argelins i de similats que arriben a França i que comença a generar problemes i que fa néixer el Le Pen. El Le Pen és un moviment que no és nova dreta tampoc, perquè neix a cavall de lo que havia estat una dreta filofeixista francesa molt antiga, però s'agafa amb això. I passa una cosa molt curiosa que ha passat sistemàticament després, que és que s'alimenta electoralment d'una manera molt forta de l'altre extrem, dels vots comunistes. I són vasos comunicants. Primer, per una qüestió purament de convivència. És a dir, el conflicte es produeix en les zones on conviuen els nouvinguts, els immigrants i els locals. És allà on es produeix el conflicte. I això érem zones obreres, i allí es trasbassava del comunisme i l'altre. I l'altre també per una qüestió ideològica. Tots els moviments d'extrema dreta, el Pau es posarà molt nerviós, però tots els moviments d'extrema dreta, el feixisme italià, el nacionalsocialisme, tenen el seu origen en la idea de l'esquerra i provenen històricament de l'esquerra. És una transformació de tios d'esquerra que agafen...
A la classe treballadora, si vols, van a buscar la classe treballadora.
No, no, són però... el Partit Nacional Socialista és un nacional socialista per algú. Sí, el sí, Mussolini sí. Era un líder socialista. És el punt de vista totalitari contra la individualitat, és una cosa compartida i que neix d'allà. Val? I, per tant, hi és la convivència i és això. El que en aquests moments s'està posant sobre la taula és de que hi haurà d'haver-hi, Europa i els Estats Units, hi haurà d'haver-hi un ordenament de la regulació. I aquí hi entren moltes coses. Parlava el Pardos de que havia de ser amb origen, el contracte amb origen i les condicions d'integració. Estic totalment d'acord. Però també els incentius fiscals perversos que hi ha a les societats receptores. Per exemple, hi ha molta... per exemple, en el cas del sector domèstic o d'ajuda a la gent gran, hi ha molt de treballador en negre. Hi ha molt de treballador en negre, que és un incentiu pervers que posa la fiscalitat, en aquest cas espanyola, sobre la taula.
Vaja, també és culpa dels impostos.
T'ho explico,
que els rics no paguem a les dominicanes.
Per l'immigrant il·legal...
Per l'immigrant il·legal,
que és mileurista, pagar impostos li surt a perdre molt. I pel pagador, també. I, per tant, tens una trampa fiscal aquí que afavoreix el treball en negre.
O sigui, que hi hagi molta gent de classes pudents catalanes, per exemple, i espanyoles, que tinguin persones fent el servei a casa sense contracte, és culpa de la fiscalitat, també.
És culpa de la fiscalitat, absolutament.
Realment, és que estem a les antípodes.
Sí, justifiques tenir persones treballant a casa sense contracte...
És matemàtiques.
Per la situació fiscal que tenim.
A la persona que passa a ser legal...
Què pesa més per tu? Estalviar-te impostos o que aquella persona pugui tenir una situació regularitzada i unes condicions dignes de treball?
T'estic posant de manifest una perversió fiscal que va a favor...
Perversió fiscal o perversió de qui aplica
aquesta falta de contracte?
Que comentava l'expert de Glasgow.
Amb treballs molt humils, i perd la persona que treballa i perd el que paga.
Sí, clar, però aquí hi ha una responsabilitat...
Si això no creieu que és un incentiu per estar en el negre, doncs...
Però aquí hi ha una responsabilitat major de qui mercantilitza aquella persona, no? I mentre li generi uns beneficis a baix cost, doncs perfecte, i si no, doncs fora.
Hi ha molta gent que podria estar incentivada a legalitzar aquests treballadors, però se li fa fiscalment impossible. A les dues bandes.
El Sergi Pardos deia... És un pas més.
Aquest és un argument que pots estirar del fil, David, i el portes a tot arreu. Mira, fa poc a Foxconn, no, que és una productora...
Espera un moment, que està... Bueno, acaba, Pau, que està parlant Sara.
No, perdona, Sara, no et volia callar.
Deia el Sergi Pardos que és un pas més el que està fent França en aquests moments. Un pas més, i no ens hem d'anar molt lluny, Fa menys d'un any, a nivell europeu, s'aprovaven un enduriment de les condicions d'asil i un enduriment del tracte a fronteres. I aquí podríem dir... que per una banda és veritat que l'extrema dreta té una incidència absoluta en aquestes polítiques, i aquí el greu error de la resta de partits és comprar exactament l'agenda de l'extrema dreta sota l'argument de combatre-la, i l'únic que estan fent paradoxalment és fer-la més gran. Però s'ha de dir també que aquí l'escola de l'Europa fortalesa també ha estat la gestió, fins i tot abans que cresqués l'extrema dreta, la gestió que es feia de la tanca de Ceuta i Melilla. I aquí hi ha hagut una escola evident quan ni tan sols les extremes dretes estaven creixent arreu d'Europa. I l'error continua sent el mateix, plantejar la immigració com un problema de seguretat, com un problema econòmic i no en termes humanitaris. I crec que justament l'exemple que tu plantejaves és deshumanitzar. És deshumanitzar la persona que tens davant. A tu et pot semblar molt malament el sistema fiscal, val? I el pots combatre de moltes maneres, però això no ho ha de pagar la persona que a tu t'està fent un servei.
Molta gent incentivada en un determinat segment a fer legalitzacions, però que se li fa inviable.
Estàs justificant.
No,
estàs justificant que hi hagi treballadors fiscal que il·legals
que sustenten, per cert, en aquest segment
sectors
concret,
crucials del nostre estat del benestar.
De la gent molt desfavorida els hi castiga enormement.
Per posar un exemple, fins a on es pot allargar aquest argument que estàs utilitzant, David, a veure si estàs d'acord.
Posa un exemple pràctic, perquè ens
entenguem. Jo anava a posar-ne un, si em deixes un segon.
Sí.
I després,
val.
Es va saber que Foxconn, que és una filial, podríem dir, d'Apple, o és l'empresa taiwanesa que fabrica la majoria d'iPhones i aquest tipus de dispositius. Doncs que la seva fàbrica hi havia tant malestar, podríem dir, per les condicions laborals, que treballen 12, 14, 15 hores, que hi havia una taxa de suïcidis enormes. Això va transcendir i va escandalitzar, això ja fa 5 o 6 anys, eh? No és una notícia recent. La reacció, en aquest cas, de la patronal de Foxconn va ser, perquè hi havia molta gent que vivia a la fàbrica i es suïcidava, de la càrrega laboral que tenia, van col·locar xarxes a la planta baixa perquè la gent, quan es tirés, no es matés. D'acord? O sigui, si tu vas estirant del fil aquest, segons el qual les persones només són subjectes de drets quan poden generar un benefici, en aquest cas en una empresa o en una família, acabes convertint les persones en això, en semiesclaves, d'alguna manera.
Mercantilitzades.
Per tant, és per això que no estic d'acord. I una menció de la qüestió de... Només una recomanació, perquè no puc entrar a fons i no crec que sigui el tema de la tertúlia, sobre el tema de l'origen socialista del nacionalsocialisme i del feixisme. Mussolini és una reacció, precisament, a una organització de la classe treballadora brutal. És qui comença a executar amb els camises pardes a tots els sindicalistes.
Mussolini era un militant del Partit Socialista.
Sí.
No, però diguéssim, comença per admetre
sí,
això.
Però el nazisme no, i el feixisme no. Però bueno, és igual, no vull entrar en això. Només et recomanava el llibre de l'Eclipse de la Fraternitat de l'Antoni Domènech perquè coneguis una mica la realitat històrica del feixisme italià i del nazisme alemany, en aquest cas.
Sobre això que dèieu ara, algú em fa observar que el govern socialista de Pedro Sánchez acaba de decidir bonificar el 100% dels impostos als propietaris que lloguin. I en aquesta línia, David.
Això a mi em sembla correcte, com a mínim això, però conté una trampa també, que és que això va associat a un procés burocràtic pels propietaris, un procés burocràtic, és a dir, el que et ve a dir és gent desfavorida, se li allarga el lloguer sense pagar i li paga l'Estat. Vale? Diguéssim, això sona bé, però la realitat d'això és que portaràs el propietari a un procés burocràtic que tots preveiem que serà un segon infern. Per tant, que això que està en discussió en relació a tota aquesta votació que ha d'haver-hi de la llei òmnibus, aquest és un dels temes conflictius que hi ha.
Deixeu-me canviar de tema, perquè porta esperant, jo crec que mitja hora, Aleix Moldes. Què tal? Bon dia. El telèfon és el cap de política del diari Ara. Què tal? Com estàs, Aleix?
Bon dia, Ricard. Molt bé, escoltant-vos.
I disculpa, però és que avui això estava sent molt interessant i no podia tallar-ho. Ja t'ho compensaré, Aleix.
Cap problema.
Avui expliqueu al diari Ara que el sistema informàtic d'Esquerra Republicana, és a dir, a la carpeta on hauria d'haver-hi tota la documentació d'aquella investigació sobre l'estructura B, no hi ha absolutament res. Què és el que ha passat?
Doncs això és el que es pregunta en la nova direcció d'Esquerra Republicana i el que en teoria s'ha de resoldre aquesta mateixa setmana, perquè el que s'ha detectat és en el dia en què s'incorpora el nou responsable de compliment del partit, que és el nou responsable de les investigacions internes, obre l'ordinador i es troba que en la carpeta on hi haurien d'haver els documents, les entrevistes, els àudios, els informes de la investigació, de l'estructura B, dels cartells al Maragall, i també una tercera que es va obrir, tot i que no en vam ser conscients, almenys públicament, sobre exclusivament l'equip de comunicació d'Esquerra, no hi havia cap document, no hi havia res. I s'ha fet un peritatge informàtic, s'ha comprovat que la resta de carpetes de les investigacions que Esquerra va obrir durant l'any passat sí que són consultables els documents i, per tant, doncs, ara mateix no se sap per què no hi ha res en aquella carpeta.
Però, Aleix, hi ha diversos mitjans de comunicació que en algun moment determinat van parlar d'aquest informe i van donar detalls de l'informe.
De fet, l'única cosa que ara mateix és consultable és l'informe de conclusions, és a dir, doncs les propostes per expedientar quatre dels militants d'Esquerra i una mica el relat dels fets que el responsable d'aquesta investigació va fer durant els dies que va estar investigant, perquè recordem que des que el diari Ara va publicar la informació sobre els cartells contra els Maragall i també sobre l'estructura B, només van passar 12 dies fins que, en teoria, ja s'havia completat aquesta primera tongada de la investigació, que després es va reobrir. Nosaltres tenim constància que aquesta setmana hi haurà una reunió en la qual s'ha reclamat a l'anterior responsable d'aquesta investigació que expliqui on estan aquests documents. Sabem també que aquesta persona, aquest responsable, ha justificat que és possible que hi hagi hagut algun error en el traspàs entre una carpeta i la carpeta, diríem, oficial del partit, perquè en principi hi ha com un espai de treball i després tot això es volca com en un sistema que es diu Camaleón, que és molt habitual en despatxos d'advocats, i allò queda registrat d'aquesta manera. Ell diu, o el seu entorn diu, que en l'espai de treball sí que haurien de ser consultables aquests documents, però la direcció d'Esquerra no els troba. Llavors, però aquí, el que sembla ser és que existeix una còpia de seguretat d'aquests documents, i això és el que ara mateix està en dubte. De, primer, si aquesta còpia de seguretat és exactament la que hauria d'haver hagut en el sistema d'Esquerra, que no hi és, si és una còpia de seguretat que s'ha fet a posteriori, etc etc. Aquí està el dubte.
Però aquí algú pot sospitar que hi ha algú que no vol que se sàpiga com es va acabar redactant aquest informe amb unes conclusions que expedientaven quatre persones, recordem-ho.
De fet, em consta que fons de la direcció tenen precisament aquests dubtes, que el fet que no existeixin aquests documents a les carpetes sigui precisament perquè no es vulgui saber com es va investigar. Això és una opció que sí, que defensen des de dintre de la direcció d'Esquerra actual, encapçalada per Oriol Junqueras, i l'entorn del responsable anterior ho nega rotundament, dient que hi deu haver hagut algun error, algun problema a l'hora de visualitzar aquests documents, però que la feina es va fer i que no hi haurà cap problema en demostrar que aquesta feina es va fer. En tot cas, sí que és curiós que sigui l'única investigació que no sigui consultable al sistema informàtic d'Esquerra Republicana avui dia.
De 60 i pico, no?
64 expedients es van obrir durant l'any passat.
I l'única 61, és aquesta.
61 són consultables i els 3 vinculats a aquesta investigació no ho són.
Per errors informàtics. No deixa sorprendre Esquerra Republicana. Sara, realment pensàvem que això ja estaria, però ara continua l'espin-off.
Sí, és evident que és un cas mal gestionat des del principi i que té efecte bumerang, perquè si la nova direcció es pensa que això afectarà només a la direcció anterior i ell en sortirà indemne, jo crec que s'equivoca, perquè ha de tenir present també quina és la imatge que té en aquests moments la ciutadania sobre el partit. I la imatge que queda al final és que, Esquerra, hi ha divisió, hi ha lío, hi ha embolic pels cartells de Maragall i la gent arriba a un punt en què ja no distingeix qui és el responsable. La pregunta que jo li traslladaria a l'Aleix és si existeix la hipòtesi de que aquests documents en realitat no s'hagin fet mai.
Podria existir aquesta hipòtesi, el que passa que es va fer... És a dir, hi ha dues hipòtesis. La primera és aquesta que diu la Sara, que no es fes res mai.
Que potser això... mai va existir res més que l'informe de conclusions.
El que passa que sí que és cert que... hi van haver tenim constància que diverses entrevistes, per exemple, es van fer. Nosaltres hem publicat alguna, em sembla que alguna altra mitjana ha publicat fragments d'alguna altra, llavors alguna cosa es va fer, no sabem quantes.
Més enllà dels àudios, o sigui, que potser existissin uns àudios, però que ningú va fer la feina de fer-ne un document.
No, jo dic que el responsable de la investigació va entrevistar persones.
Sí.
Això, hi ha constància que algunes es va entrevistar.
Sí.
Si tu fas...
Per tant, el que no sabem és si aquesta persona
això,
va...
Això sí, però per exemple, nosaltres quan va sortir això de l'informe vam intentar contrastar-ho i totes les persones que van citar-se van dir que no havien vist mai aquest informe.
Això és cert, perquè la investigació interna, Esquerra, jo crec que en general les es fa d'aquesta manera... Eh?
Mm-hmm. Digues, perdona.
Ah, mal. No. Les conclusions es van enviar directament a l'executiva, dic que la investigació interna, és a dir, la prèvia, les entrevistes que es puguin fer, els documents que s'hagin adquirit, les consultes que s'hagin fet, per exemple, el responsable de finances, perquè aquí hi havia també pagaments que havia de validar el partit, tot això només és consultable pel responsable de la investigació perquè es garanteix doncs, que hi hagi una custòdia només per part seva, sense control polític de l'executiva per evitar pues, que les conclusions puguin tirar cap a una banda o cap a l'altra. Per tant, l'única persona que sap exactament què va fer és el responsable anterior de la investigació, ningú més.
Però, Aleix, és consultable si tu has fet el volcatge en el sistema.
Clar,
si tu no has volcat tota aquesta informació...
Has fet un procés zero garantista, inquisitorial i feudal. O sigui, tu has de deixar constància del que t'ha dit un, el que t'ha dit l'altre, perquè si no el que estàs fent és una petxanga a la interna, que és el que fan els partits polítics.
Però a més em sembla absurd, perquè no fa falta ser molt intel·ligent per saber que el primer que farà l'executiva entrant serà mirar aquesta carpeta i, per tant, aixecar les sospites si veu que està buida. No? Em sembla, com absurd intentar amagar
això
documents.
Miracle, s'ha produït un miracle. Ha desaparegut i s'han borrat accidentalment totes les dades. És que això els hi va bé a tots dos sectors per enterrar l'assumpte?
Sí, tu creus?
En tot cas, el nou responsable de la investigació, és a dir, si els documents només eren consultables i per qui els havia creat, que era l'anterior responsable de la comunicació, que havia d'anar fent aquest volcatge constant mentre anava recopilant les proves, i això és el que el seu entorn diu que sí que es va fer, però que s'ha perdut, es va fer, o sigui, Esquerra Republicana, per petició del nou responsable de del compliment del partit, va fer un peritatge informàtic que va concloure que no hi havia hagut mai cap document allà, és a dir, no s'han borrat els documents, sinó que mai han sigut. I aquest és ara el punt de conflicte entre una part i l'altra. Per això s'ha reclamat a aquesta persona que digui on estan aquests documents i, en principi, hi existiria una còpia de seguretat fora dels servidors d'Esquerra Republicana, que això també s'ha de determinar si és una cosa que formi part de les possibilitats que són regulars, diríem, en aquesta investigació, perquè, en principi, tot ha d'estar en servidors d'Esquerra Republicana quan es fa una investigació interna, i ara s'haurà de determinar si aquella còpia de seguretat és exactament la que hauria d'haver estat en els servidors d'Esquerra Republicana o és una còpia de seguretat invàlida i, per tant, que el nou responsable de la investigació ha de començar de zero.
Doncs tindrem feina, Aleix Moldes, ja et llegirem. Una abraçada, que vagi bé, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Anem a la peixateria. Hòstia.
Sí, permeta, de veritat. No, és que jo ho he sentit. Li dic de veritat, jo he sentit dues vegades, com en Pau Llong li ha dit, estic d'acord amb en Madí. Dos cops.
Imagina.
I un amb en Paco. Vull dir que el que està passant avui, i després sentia en Madí dient eslògans punkis, vull dir, a mi això ja és un dilluns que m'està patant bastant al cap. Per tant, no sé què està passant avui, Carmeta, no, vull dir, hauríem de posar-ho sobre la taula, de replantejar
els dilluns.
Bon dia,
Soriguera. Passen coses estranyes, Feixedes. De tota manera, jo li vull demanar al senyor Madí si em pot ajudar a mi, també, amb això d'aconseguir 4 milions.
Dels 4 milions,
sí. Quedem un dia, m'ha dit, sisplau. Sí. És que m'interessa.
No, a tots, ens interessa a tots, collons.
Oh, i tant.
Val.
Mira, ara ens acompanya el David Forcada, que és economista, és un influencer que hi ha...
El segueixo.
Ah, sí?
Sí.
Sí o no?
Sí, que el segueixo.
Explica les finances de forma planera. I qualsevol dubte que tingui la gent...
Obrirem... Jo tinc 1.000 euros. Doncs... Què puc fer per tenir-ne 2.000?
Ara ens ho explicarà. Línies obertes, per cert, ja, 9-3-0-7-4-7-4. Ja pots trucar després.
Sí.
No, però deixa'm dir que avui he rebut moltes felicitacions de la tertúlia i us haig de felicitar tots perquè crec que hem tingut un nivell molt alt. Per tant...
Sí,
jo també ho penso.
Els de la peixateria, si ens discutim, perquè ens discutim. Si no ens discutim, perquè ens discutim.
No.
Escolta...
Al final marxaràs abans. De quan comenci la peixateria, marxaràs.
És la veritat.
No, jo el que tinc ganes, us trec un dia aquesta tertúlia del dilluns.
Veure-la per la tele.
No, també, però comencem i avui farem amb ells tertúlia esportiva, perquè vull veure com en parlen de capitalisme i de comunisme dins el món del futbol, que també hi és, però vull dir que, saps? Ens falta això en el futbol, ens falta una gent que analitzin des d'una perspectiva. No, jo crec que no.
Alguna cosa trobaríeu.
I tant que trobo.
A mi m'agrada quan la Sara se'n va l'entorn. Passa poc, però quan a casa em tenen com diu, fins aquí hem arribat, i els posa ratlla, això m'agrada.
No és fàcil, eh?
No és fàcil.
No, però
vull dir que...
El nostre suport, Sara.
I tant, l'argument hi és,
el caràcter hi és.
Has de saber trobar el moment oportú, perquè, clar, tampoc és qüestió d'anar interrompent la tertúlia, no? I de vegades es generen debats interessants, que és millor deixar fluir.
Tu tens una possessió de micròfon important, eh?
Oh, ja estem revisant-les.
Perdona, perdona.
És que sempre en voleu més, eh? Sí, sí. Mai en tenen prou.
Insaciables, eh?
Sí, sí. Increïble.
El Marí faria tertúlia ell sol, jo crec. Això li agradaria. No?
Jo necessito algú.
Monòleg Marí.
El Pau sí que li agradaria.
Ja està, apunyalada. Tant bé que anàvem, hòstia, avui.
A mi m'han xivat que un tertulià que està en contra de les xarxes socials va i fa un tuit sobre les xarxes socials. M'han xivat això avui.
Pot ser, pot ser. Escolta'm, doncs ho deixarem aquí.
Bueno, vale. Això, aquesta compensació que has dit a l'Aleix de l'Ara...
Sí.
Nosaltres es pot anar acumulant, també, aquests
minuts de retard que no entreu. No, no, en principi no. En principi només pels convidats, només pels convidats.
Val. Bueno, doncs res.
Però ja ho revisarem. Si hi ha alguna queixa, ja la revisarem. Truca al 112. Xuriguera i Feixedes, gràcies.
Adiós, bon dia a tothom.
I gràcies a David Madí, al Paco Maruenda, a Sara González i al Pau Llong. Que vagi molt bé.
Igualment.
Una pausa i ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia xifra en números vermells i la resposta era 10. 10 és la xifra resultant de sumar 9 més 1 i també una forma del verb deure. I els números vermells indiquen deutes. 1.157 dels 1.351 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 9 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Camp Llong, Maria Carme Roquerols Forgues, de Barcelona. I avui també ens heu dit bit, 9 o 2.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Busques una escapada única? Aquest any, tria Malta. Amb més de 300 dies de sol, és el destí perfecte per començar l'any amb aventures noves, descobrir la riquesa de la seva cultura i viure en la gran història. No esperis més i vine a descobrir la joia del Mediterrani. És hora de viatjar a Malta.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans, el viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura en Viatges al Cort Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experimenta Egipte en Viatges al Cort Inglés.
Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola. Sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Del 23 al 29 de gener tens fins a un 50% de descompte en una gran selecció de les teves marques d'esport preferides. Ja t'has decidit a posar-te en forma? Doncs prepara't pel proper entrenament a la setmana de l'esport de les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de gener a la botiga, la web i l'app.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser.
Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passa un minut a 11:15. El David Forcades, economista, és assessor financer, i no només això, sinó que, resolent dubtes sobre finances de forma planera i directa als usuaris d'Instagram, s'ha convertit en tot un influencer. David, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Va, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Clar, això de ser assessor financer i influencer és una cosa que a vegades pot xocar, però a tu et passa.
Xoca i sobtadament.
Vull dir que això vol dir que a la gent li interessa l'economia.
I sobtadament passa, però sí, sí, és una mica potser fruit de la casualitat, però resulta que, bueno, hi ha gent que està perduda en aquest món financer i potser defuig d'aquestes crides, doncs, dels que prometen l'oro i el moro i aquestes coses, i el que volen és, bueno, senzillament això, assessorament, i amb serietat i criteri, entenc jo.
I això de ser un influencer, com ho portes? Perquè en menys d'un any has aconseguit 50.000 seguidors a Instagram, per exemple.
Sí. Bueno, a mi la paraula influencer no m'agrada gens, yeah. Perquè la veritat és que no vull influir en res.
Però la gent et pregunta moltes coses.
Sí, però jo considero que al final és divulgació financera, que és l'objectiu amb què vàrem crear el canal d'Instagram, precisament per això, per explicar coses. Intentant explicar-les de la manera més planera possible.
Ara hauria telèfons perquè la gent ens truqui i pugui fer-te consultes. Qualsevol tipus de pregunta sobre les finances, 93201-7474, 93201-7474. Però abans, explica'ns una mica què és el que feu, els assessors financers, a què us dediqueu?
Mira, els assessors financers, bàsicament, primer, dins de totes les opcions que hi ha d'inversió financera, has de conèixer totes aquestes opcions, però el paper més important és copsar a cada situació personal què li pot anar bé i què no.
Has de conèixer molt la persona que t'està fent la pregunta.
Fonamental, ja. És fonamental. Fent un símil seria una mica com el metro d'un restaurant, no? Ha de conèixer molt els plats, ha de conèixer com estan elaborats, però després ha d'aconsellar, allò, recomana'm què menjar avui, no? Doncs hauré de saber si tinc molta gana, si tinc poca, si tinc preferència pel peix o si intolerant a alguna cosa, no?
És a dir, si vols...
Això és la feina principal de l'assessor financer, copsar les necessitats i les inquietuds de cadascú.
Per tant, és molta intuïció, pel que entenc?
És intuïció i a vegades, quan tu assessores amb un determinat producte, que evidentment hi ha productes que incorporen risc i volatilitat, has de veure com reacciona aquella persona als canvis de mercat. Quan els mercats pugen i tot funciona, no hi ha mai cap problema, però quan hi ha correccions, veus si realment aquella persona ha entès on està invertint.
Ja, perquè molta gent deu dir també, tinc uns estalvis, no?, i vull guanyar molts diners. Això és el que tothom vol. I aleshores tu els dius, molt bé, doncs anem a arriscar molt. I aleshores aquests diners passen de 100.000 euros a 30.000, doncs aquí la cara de l'inversor t'ho deu fer pagar car, no?
Sí, el que passa que en aquest escenari, en el meu cas...
En aquest escenari retira'ls perquè no els recuperaràs.
No se sol produir per una raó molt senzilla, perquè al final la inversió financera, diguéssim, en garanties i així, té un creixement que és similar al creixement de l'economia o al creixement dels beneficis empresarials, perquè al final acabes invertint en empreses. I això és un... Més o menys, aquest ritme de creixement pot estar entre el 8, 10, 12%. Tot el que superi això implica assumir riscos, jugar amb el market timing, que en diem, és a dir, entrar en una fase d'especulació que normalment molt, un percentatge molt elevat d'ocasions acaba malament. O sigui que si una persona em ve i em diu no, jo vull guanyar un 25% cada any, li diré que busqui altres opcions, però com a assessor financer no l'hi aconseguirem.
Clar, perquè és un risc massa elevat. Diguéssim.
Perquè és un risc massa elevat i sí que no costa res guanyar un 40% en un any, el que costa és guanyar-lo consistentment durant temps.
Mm-hmm. Clar, i aquí pot pensar que s'ha de tenir molts diners per poder recórrer als serveis d'un assessor. Això és així? És cert o no?
Això és un altre tòpic que hi ha. Amb pocs diners pots recórrer als serveis d'un assessor. Pots estar assessorat perquè hi ha moltes...
Pocs diners què vol dir?
Bé, una persona que hagi estalviat, jo què sé, 5, 10, 20.000 euros, té els family bankers aquests que el poden assessorar on posar aquests diners. No necessites grans capitals.
Clar, segur que alguns oients, per exemple, estan pensant en ells quan han de decidir, per exemple, què fan amb els seus estalvis, que ho consulten directament al banc, com ara tu dius. Però això és un error, tu diries? És a dir, acudir al banc, perquè el banc al final també mira pel seu interès.
A veure, al final el banc mira pel seu interès i intenta promoure la venda de producte propi. Per altra banda, tenim tots els mitjans per accedir a molt producte del mercat. O sigui, mai havia estat tan fàcil arribar a tant producte financer. I per altra banda, també tenim moltes eines per comprar si aquell producte és de qualitat o no. Després, si tu tens confiança en aquella persona del teu banc, pots acudir al banc tranquil·lament. Ja hi ha producte per satisfer. Una altra cosa és que, i això és un tema llarg de com ha evolucionat el model bancari, doncs que hi ha molta mobilitat de gent. O sigui, aquestes relacions de confiança que es havien establert quan hi havia el teixit de caixes aquí a Catalunya i, per tant, el banquer, la teva persona de confiança o el director de la caixa, això s'ha trencat. I per això hi ha tants orfes, tants nòmades que busquen informació, per exemple, en el canal d'Instagram o allà on sigui.
Anem a escoltar alguns oients. Va, el 93017474, 93017474. Ens truca, per exemple, l'Ester de Cabell. Ester, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Mira, jo volia fer, si puc, dues consultes. Una, un noi jove de 26 anys,
sí,
que té un sou fix d'uns 2.000 euros, vale? I té de despeses 1.000 euros.
Sí.
Per poder fer un estalvi de cara a... Bueno, fer un estalvi. Què és el millor que pot fer? Una compte d'estalvi, un pla d'algú, no sé.
Estalvia 1.000 euros al mes.
Bueno, que té per estalviar 1.000 euros al mes, sí. Potser no invertir-los tots, però què...
Què recomana? David.
Mira, d'entrada, i anant al que parlàvem al principi, hem de cursar molt bé les necessitats i les inquietuds d'aquesta persona. Després, aquesta persona de 26 anys, quins objectius té amb això que està estalviant d'aquests 1.000 euros mensuals? És a dir, el seu objectiu és l'entrada d'un pis quan tingui 30 anys, el seu objectiu és canviar-se el cotxe d'aquí 2 anys, o bé és fer un estalvi sense massa objectiu definit, però que durant el temps se'l pot anar acumulant.
Sí.
I l'altra cosa és si aquesta persona té experiència o no té experiència i com tolera les pèrdues. Cadascú, davant d'una pèrdua puntual, reacciona de diferent manera.
Doncs no tolera bé les pèrdues.
Doncs si no tolera bé les pèrdues i té algun objectiu a curt termini, doncs el que hauria de fer és invertir en productes de renta fixa. Per exemple, ara, amb els tipus d'interès del 3%, tenim monetaris, que aquests no generen pèrdua, fons d'inversió monetaris, i que, evidentment, tindrà una rendibilitat pobra, que és el 2%, però no li generarà mai pèrdua. Si és que és capaç de tolerar alguna cosa de pèrdues, que jo crec que en 20 anys, en 26 anys, doncs, i amb tota la vida per endavant...
Pot assumir-ho?
Pot assumir-ho. Doncs, no sé, d'aquests 1.000 euros, 200 euros els podria invertir en renta variable, que fluctua, però que a llarg termini està comprovat, i estadísticament és així, que és els actius més rentables que hi ha. Després jo faria la part que ell no vol arriscar a invertir-la en un fons monetari i la part aquesta que pot destinar més a llarg termini i tolerar, començar a aprendre a tolerar una mica de pèrdues en un fons d'inversió de renta variable global, d'aquests que estan referenciats o que inverteixen en empreses de tot el món.
D'acord. I l'altra consulta ràpida, una persona que es ven un pis, val? Amb aquests diners, què és el millor que pot fer?
La pregunta... Tornem una mica al principi. Una persona que es ven a un pis d'entrada... recull uns diners, però primer perquè se'l ven i quin objectiu és? És una persona gran que vol aquests diners per complementar la jubilació o és una persona jove que senzillament el que vol fer...
Una persona gran i que no vol tenir un pis en una ciutat lluny i fer manteniment...
Que es vol treure de sobre el pis, diguéssim, ja.
Sí.
Els problemes que li genera un pis.
I aquesta persona té necessitat de complementar la seva pensió?
No.
Doncs bé, si és així i per tant no té un objectiu definit i pot anar bastant a llarg termini, doncs sí que ha de fer, calibrant exactament la tolerància de risc, una cartera, perquè entenc que la venda d'un pis ja és un import important, i diversificar amb diversos fons de renta variable un percentatge important d'aquesta cartera i mantenir una reserva de seguretat, diguem, d'un 20 o 25%, amb renta fixa a curt termini.
Sí, ara... 75% l'arriscaries tu, diguéssim.
Sí.
Si no necessita els diners.
Si no necessita els diners. L'altra cosa és que aquí hi juga el paper de l'assessor financer, que és aquesta persona que un 75% el té amb renta variable i es produeix una correcció normal, que es poden produir cada any del 20%. Posant-hi xifres, si d'aquests 100.000 euros veu que n'està perdent 20.000, com reaccionarà? I aquí és el paper que d'acompanyament i dir, no, és que això ja era un escenari previsible...
Ja,
i tu però... has de mantenir amb el teu objectiu, amb la teva planificació inicial, no?
Perquè hi ha gent que reacciona normal si perd els diners. Tothom deu reaccionar una mica de... Ostres, no?
Això, és a dir, a ningú li agrada perdre.
Per això t'ho dic.
A ningú li agrada perdre. Però si ets conscient de que són pèrdues puntuals i, per tant, amb el temps es recuperen, perquè hem de pensar que, per exemple, invertint aleatòriament en un índex com l'S&P 500, en qualsevol moment de la història dels últims 100 anys, si t'has esperat 12 anys, no has perdut mai capital. Entenc que en el futur, no sé què passarà els propers 100 anys, però seguirà sent així. Doncs el temps juga al teu favor, però has de poder tenir, donar-li temps a la inversió.
Has d'esperar-te.
T'has d'esperar.
La persona és gran?
La persona és gran?
Sí.
Si la persona és gran... però no en té necessitat, al final serà diners que probablement ni gastarà.
Yeah.
Per tant, l'objectiu pot ser exactament el mateix, o sigui, la idea.
Clar, per això és molt important el que deia el David, que és saber per què ho vol, no? Perquè si realment ho vol per d'aquí 10 anys anar a fer un gran viatge, doncs llavors potser jugaríem diferents.
Jugaríem totalment diferent.
Clar.
Mira, els grans errors amb la inversió, et pots equivocar en el moment d'invertir i comprar algun actiu en un moment que el mercat està car. Però aquest error el temps te'l pot solucionar. L'error que no soluciona és que et doni la sensació que t'has equivocat i en un moment de pèrdua retiris la inversió. Perquè, a més de la mala experiència que tens a darrere i dius, això és una merda, no vull fer-ho i d'allò, aquests diners no els recuperaràs. Perquè si esperes un millor moment, quan creguis que arribi aquest millor moment, ja t'hauràs perdut una gran part de la recuperació.
És a dir, quan perds, sempre és millor esperar.
Sempre és millor esperar si els actius que tens comprats són de qualitat. És a dir, si tu has invertit d'una manera molt especulativa en un sector que estava molt inflat i hi ha pèrdues, poder passar molts anys abans no recuperis. Per què? Perquè has comprat car i en aquell moment...
Però el que ens vens a dir és que si esperes sempre acabes recuperant d'alguna manera.
Sí, el que passa...
S'estabilitza.
S'estabilitza. Si és, ja dic, una inversió més o menys diversificada, si fas una aposta unidireccional a una cosa, per això sempre recomanem diversificació, doncs, evidentment, el que va comprar terres el 2000, aquest no ha recuperat mai.
Ja. Ens arriba també una consulta a través del WhatsApp del programa sobre inversió en immobles.
Hola, bon dia. Sempre s'ha dit que la inversió en totxo és una inversió segura, que sempre puja. Tal com estan les hipoteques i amb la nova regulació del preu dels lloguers, encara és tan aconsellable invertir en un pis per posar en lloguer? Merci, adeu.
Algú que sempre puja, el 2009 vam tenir una... De fet, estem recuperant preus de previs al 2009, eh? Mm. O sigui que l'immobiliari no sempre puja. Els paràmetres... Tota inversió hem de veure la rendibilitat que ens pot oferir aquella inversió i després hem de calibrar-li els riscos d'aquella inversió. I amb l'immobiliari és exactament igual. Els riscos, hi ha apuntat algun, que hi ha un tema regulatori pel preu del lloguer. Evidentment, hi ha altres riscos de l'evolució de la zona on tinguis l'habitatge. És que l'habitatge és un, un actiu molt heterogeni. Vull dir, depèn molt de la zona i tot això. Després,
en tot cas, és veritat que això de la regulació que dius, és a dir, en un moment en què estem veient que hi ha una urgència habitacional i que els governs s'estan implicant en regular això, seria una inversió que no... que no faries tu ara.
Mira, si és que la rendibilitat que t'ofereix via lloguer aquell habitatge respecte a la inversió que fas està al voltant o està per sobre del 5%, penso que podria ser una inversió plantejable. El tema de les hipoteques, precisament estem en un bon moment per fer hipoteques, perquè en hipoteques el tipus fix al voltant del 2%. Mm. O sigui que, des d'aquest punt de vista, sí. Però si la rendibilitat està per sota, penso que hi ha alternatives molt millors, més líquides, etc. Però, bueno, això per una banda. I per altra banda, doncs és aquesta, que la incertesa de tot aquest tipus d'allò hi és sempre, hi és sempre. Mm.
Mira, una pregunta que ens fa molta gent i té a veure amb el que explicaves ara abans de la renda fixa i la renda variable. Ens pregunten això.
Hola, bon dia. M'agradaria saber quina diferència hi ha entre la renda fixa i la renda variable i en quina de les dues m'aconsellaria invertir si no vull córrer riscos. Gràcies.
Ja ens ha quedat clar que si no vol córrer riscos, la fixa...
Exacte. No, bueno, evidentment, amb la fixa també pots córrer riscos, ja.
Però
pots arribar a córrer el mínim risc possible dintre que el risc zero no existeix, però sí que proper al risc zero. Mira, tots els actius financers els podem classificar gairebé en tres grups, pràcticament tots. I ens hem de preguntar a l'hora d'aquesta classificació quin és el motor de rendibilitat que ens aporta. És a dir, per què jo trec un rendiment d'allà on inverteixo. Hi ha un grup d'actius que és aquells en què jo deixo els diners a un termini determinat i a canvi d'això cobro un rendiment. Val? Doncs això és el món de la renda fixa. Jo em converteixo en un prestamista. Estic finançant una activitat econòmica i estic fixant un preu. Aquest preu dependrà de la solvència de l'entitat que li deixi, etc. Això és la renda fixa. Amb la renda variable jo no sóc un prestamista, sóc un soci. Per tant, el rendiment que obtindré a llarg termini dependrà de l'activitat econòmica on m'he posat de soci. Si aquelles empreses creixen, fan beneficis així, tard
també
o d'hora
benefici.
Tindré benefici. I si no funciona, doncs tindré les pèrdues igual que ells, o sigui que tindré pèrdues. O sigui, la renda variable depèn, evidentment, de l'evolució del negoci. Després, amb la diversificació, pots fer minimitzar aquests riscos, i etc. I el tercer grup d'actius és els que no fan res. Els que per si no generen, però que tothom està convençut que tenen un valor. I aquests pugen i baixen en funció de l'oferta i la demanda. L'exemple, que segurament podria haver alguna consulta al respecte, són els que en diem reserva de valor. Com pot ser l'or, com pot ser les criptomonedes, com pot ser l'art, etc. Aquí tu guanyaràs diners sempre que hi hagi algú disposat a pagar més del que has pagat tu.
Clar, és una qüestió de moda, no? Per exemple, quan Donald Trump és president dels Estats Units, saps que les criptomonedes poden anar a l'alça. Podries interpretar, per exemple, que podria ser que no.
S'interpreta així, i de fet, el bitcoin, que estava més o menys lateralitzant al voltant dels $70,000, davant de la victòria en Trump, ha fet un salt al 100. No? Per què? Perquè veu que hi ha un recolzament i entrarà més demanda en criptomoneda.
Mira, em diuen que tenim una consulta sobre criptomonedes.
Hola. El bitcoin torna a cotitzar l'alça després d'haver patit grans caigudes. Recomanes invertir en criptomonedes? Quines són les més fiables?
Mira, el tema de les criptomonedes, ara ja he fet l'espòiler, diguéssim. Doncs és això, depèn de l'oferta i de la demanda, però no hi ha ningú que pugui establir el valor d'una criptomoneda. El que, per altra banda, són actius molt recents, al final porten 15 anys i que s'han posat més o menys, s'han popularitzat bastants menys. El que sí que coneixem és com s'han comportat fins ara, i el que sabem és que és un actiu altament volàtil. Què vol dir això, que és volàtil? És a dir, que fluctua molt de preu. Com a referència, fluctua com a dues vegades i mitja més el que fluctua a la borsa. Per tant, la inversió en criptomoneda requereix, doncs, suportar, o requeria suportar grans oscil·lacions, i no té el que comentava abans, no té ancla de valor. És difícil de valorar, perquè ningú pot valorar el que val un bitcoin.
No escoltar més consultes. El 9-3-0-1-7-4-7-4. Per exemple, ens truca la Marta de Barcelona. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què dius, Marta?
Jo tinc una consulta i és que vull comprar un cotxe, val? O sigui, tinc 25 anys, estic cobrant, bueno, uns 1.200 i poc al mes, i m'agradaria comprar-me un cotxe que ronda entre els 20-22.000 euros. Llavors, quina és la millor manera de que jo, o sigui, la manera que em surti més a compte comprar-me aquest cotxe?
Hola, al final tens dues opcions, o el financiers, el comptat, o bueno, hi ha les opcions de renting i leasing, que si ets una particular, com que tant renting com leasing té un avantatge fiscal, en cas d'un particular no acaba sortint massa a compte. Amb la dicotomia de finançar o no finançar està en funció del tipus d'interès que t'apliquin. Normalment, tot el que són préstecs al consum, els tipus d'interès són alts. Per tant, tu retenir aquests diners i rendibilitzar-los per sobre del tipus d'interès que pagaràs al préstec, doncs no és difícil. O sigui que la millor manera sol ser el comptat, financerament parlant.
Alguna pregunta més, Marta?
Llavors, és a dir, si jo no tinc els diners per pagar el comptat, és a dir, hi hauria alguna manera d'invertir més o menys de manera ràpida, és a dir, de estalviar, puguem generar més diners perquè em surti encara més a compte?
Mira, el cotxe, si tens pensat de comprar-lo en un termini curt de temps, entraràs en el món de l'especulació. I això, mira, pots comprar criptomonedes i mira si sona la flauta. Des d'un punt de vista raonable financer, creixeràs amb seguretat el 2,50%, per tant, tampoc t'ajudarà massa a poder comprar el cotxe. O sigui, no, els pelotazos, per dir-ho d'una manera, no existeixen.
No existeixen. Marta, gràcies per trucar des de Barcelona. També ens truca el Miquel de la Terra Alta. Miquel, bon dia.
Bon dia. La meva consulta era per... Si el tema d'invertir en divises, en este cas dòlars americans, el tema del Trump, que sembla en aquest senyor, si anirà pujant, pujarà la moneda o es quedarà paritat en l'euro?
Pitonissa, forcada, vinga.
I més amb divisa, que amb divisa també costa molt de predir la divisa. No? O sigui, hi ha models per establir més o menys quin seria el tipus de canvi d'equilibri. Cada vegada la sincronització euro-dòlar a llarg termini, vull dir, té menys volatilitat i té menys fluctuacions. Per tant, no és molt clar cap on evolucionarà un o l'altre, hi hagi tram o no hi hagi tram. El que sí que és cert, per exemple, és que, esclar, els tipus d'interès americans estan per sobre dels europeus, per tant, ara tu pots invertir a Estats Units amb un bono 10 anys, el 4,70, però el cobres amb dòlars. I aquí sí que incorpores aquest risc de dòlar. Per tant, en teoria, el mercat ens està dient que l'euro s'hauria de revaluar respecte al dòlar. Però, bueno, això ho hem d'agafar també amb pinces.
Amb pinces, sí, perquè si no després et diran, és que tu em vas dir... Tu,
exacte.
No. Ens toca també el Manuel de Barcelona. Manuel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Manuel?
Mira, era per saber, a 70 anys, si et vens una casa, es poden pagar menys impostos perquè tens 70 anys o perquè hi vius o no hi vius?
Sí, a partir de 65 anys ja... Bueno, això és un tema més fiscal, però sí, a partir de 65 anys tens una deducció amb la plusvàlua de la venda de les vivendes. I després també, en cas de reinversió, també tens una deducció.
La reinversió seria per un altre cas o per fons d'inversió?
Pot ser un altre cas o productes vitalicis de rentes.
No sé què són productes de renta.
Hi ha producte financer en què paguen un tipus... Té un component d'assegurances i per això la fiscalitat és exclusiva en aquest tipus de productes i per tant et diuen que si tu la vivenda la reinverteixes en aquest tipus de producte que és, pot ser de renta fixa o n'hi ha també de renta variable, és a dir, que tu cobraràs una renda mensual o periòdica, doncs tens una deducció de les plusvàlues que t'ha generat la vivenda.
Oh. I vostè creu que a partir de 70 anys és millor fer renta fixa que variable, no?
Sí, perquè més, si necessiteu algun complement per la pensió, millor. Tot i que també t'admetria una part petita, un percentatge, posem del 20%, que des d'aquella reserva que segurament no consumiràs mai, es pot posar en variable tranquil·lament.
Un 20-80.
Sí. De fet, de cara... pensant en el futur de cara a successions, els productes de renta variable, tipus fons d'inversió o accions, són els que millor tracte tenen, perquè les plusvàlues que s'acumulen allà no es paga després per renda. Sí que computen per l'impost de societat, de successions, però no computen com a renda. Per tant, són els plusvàlues que no acabaran, que els hereus rebran i no acabaran pagant.
Vale, si no tens hereus, pues, potser no cal això, no?
Si no tens hereus, no cal, però algú se n'aprofitarà.
D'acord, moltes gràcies.
Manuel, gràcies, que vagi molt bé. El Marc de Targa. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Marc?
Mira, trucava perquè volia fer una pregunta a la persona experta, referent a una parella d'uns 40 anys que tenim uns estalvis de 100.000 euros. Sí. I era per... Bueno, tenim l'habitatge solucionat i era per com es podria invertir amb el màxim de rendiment possible.
Mira, si teniu l'habitatge solucionat i 40 anys, entenc que ja són uns estalvis que pensant en el futur, en una possible jubilació o això. Bé, doncs en aquest cas sí que la millor inversió és muntar una cartera de renda variable amb una bona diversificació, fugint segurament d'aquells sectors que han pujat més i poden estar infladets i tenir paciència, perquè parlarem d'un objectiu que us ha de servir per un complement de la jubilació als 60-65 anys i, per tant, amb renta variable podeu créixer a un ritme del 8% anual, aproximadament.
Marc, gràcies per trucar.
D'acord.
Una abraçada, que vagi bé. Ho hem de deixar aquí, hi ha més oients que ens estan trucant, però ho hem de deixar aquí aquest consultori amb el David Forcada, que és economista i assessor financer. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio.
Home, moltes gràcies a vosaltres.
Fareu una pausa, de seguida tertúlia esportiva, però abans donem veu a una bona causa i avui en nom d'Amnistia Internacional saludem l'actor Francesc Corella. Francesc, bon dia.
Bon dia, Ricard. Des del 2022, a Rússia s'han introduït lleis per silenciar persones que s'oposen a la guerra amb Ucraïna. Són lleis que qualifiquen de falsa la informació que difonen els crítics o com un descrèdit per l'exèrcit les accions de protesta. I ja s'han convertit en la principal causa d'empresonament per a l'activisme pacífic. Desenes d'activistes són a la presó per exercir el seu dret a la llibertat d'expressió i a la protesta. Es volen silenciar les veus crítiques, sufocar la dissidència i controlar el discurs públic. Des d'Amnistia Internacional fan campanya perquè Rússia anul·li aquestes lleis injustes i alliberi immediatament totes les persones empresonades per alçar la veu contra la guerra.
Amnistia Internacional.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Només a Capravo, marca propistes, estalviadors i marquistes. Fans del formatge ratllat mozzarella Eroski de 200 grams per 1,62 € o del pernil cuit extra Eroski Maestro de 200 grams per 2,36 €.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marca propistes.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... se para.
Maravilla't al Japó, Nova York, Egipte, l'Índia, amb fins a 500 euros de regal al Cort Inglés i amb fins a un 10% de descompte. Consulta'm les condicions. Reserva el teu gran viatge de tour mundial amb Viatges al Cort Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl pit de pollastre per 2,99 €. T'estalvies un 26%. I amb Lidl Plus escalopines de salmó per 5,59 €. T'estalvies un 12%.
Lidl, marca la diferència.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla on es menja un senglar. El tiet fa brunch on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
La paraula madrastra té molta càrrega. Encara, quan sentim madrastra, de seguida pensem en la ventafocs. Però a les noves formes de família, les madrastres existeixen d'una manera natural i sense complexos. I sobretot no són les dolentes de la pel·lícula, o no sempre. Les descobrim aquest dilluns a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en preparació.
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.